Postal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Nosotros en los 80 disfrutábamos de grandes éxitos.
Sí, pero nosotros los disfrutamos ahora en la piscina.
Piscinas Interlagos, construcción y rehabilitación de piscinas. Piscinas Interlagos, el secreto para el éxito de una piscina.
Cent anys de vivències. 100 anys creixent en Villarreal. Durant 2019 gaudeix de multitud d'actes en motiu del centenari de Caixa Rural i la Cooperativa. Conferències, activitats per a menuts, música, exposicions i molt més. Informa't a www.fundacióncaixarural.org. Caixa Rural Villarreal i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams. And become unstuck, lady.
I nosaltres, quan arribem a la una, 7 minuts del migdia, avui parlem d'agricultura i ho fem, no seré jo la que parlaré d'agricultura, sinó 5 homes que tinc així davant de mi que saben molt sobre aquest tema, que de forma habitual treballen en el sector agrícola i citrícola i que segur que tenen moltíssimes coses que contar. Ara vos els presente perquè ens acompanya i ara vaig presentant-los i vaig saludant-los. Josep Pasqual Sancho, regidor d'Agricultura a l'Ajuntament de Villarreal. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
També tenim amb nosaltres a Enrique Font, el president del Sindicat Central d'Aigües. Bon dia.
Bon dia, Núria.
Doncs continuem també parlant, presentant a Sergio Fuster, director de la Cooperativa Catòlica Agrària.
Bon dia.
Ens acompanya Héctor Manrique, també el tenim així amb nosaltres. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Que se dedica de forma habitual a l'agricultura. I Pasqual Broc, president de la Comunitat de Regants. Molt bon dia.
Bon dia.
Doncs el que volia començar jo és llegint-vos alguns titulars que jo crec que descriuen un poc quina és la situació actual de l'agricultura. Per exemple, la crisi citrícola merece una reflexió col·lectiva, dispara les denúncies per impago i per incomplir contratos, Brussel·les culpa de la crisi citrícola la producció i apoya les importacions, Europa obvia a la crisis citrícola valenciana y no se plantea medidas para garantizar su viabilidad. O, por ejemplo, el portavoz de la Comisión Europea en España dice que la crisis citrícola se debe más a producción que a la importación de Sudáfrica. O las pérdidas se cifran en 300 millones y acusar a la Administración Central y Autonómica de incapacidad manifiesta para aliviar el problema. Qui comença, qui trenca el gel explicant-me un poc i explicant als oients en què consisteix aquesta crisi citrícola? Enrique, vinga.
Ja l'amito, ja no el dic. Serà perquè sóc el més vell, també.
El més major, el més major.
Bueno, perdona, antes de començar, sí, volíem disculpar que Núria Xabrera, la gerent de l'esport, no ha pogut vindre, també estava invitada, i també era una veu de dona, també, que treballa.
Ara està molt bé, a veure si per a una altra ocasió la podem tindre. Exactament. Perquè la seva visió és molt important, també.
Perdona, que t'he ja tallat, Enrique.
Enrique, expliquem.
Continuant el tema de que dia Sancho, Núria no ha vingut perquè té una inspecció forta en la cooperativa i ha sigut impossible. També m'hauria agradat perquè, conforme diu Sancho, pues, una veu femenina sempre és important, i més quan és una xica, és l'única dona que és gerent de cooperativa i que jo parlo unes vegades amb ella i té les idees molt clares d'on anem. Però, en fi, una altra vegada serà.
Molt bé.
Respecte al que estaves comentant, pues, n'hi ha un poc de tot. N'hi ha que ser sensats i pensar un poquet tot el que ha passat i veure... no, buscar culpables és molt fàcil i trobar-los en seguida, però el que n'hi ha que veure és el que fem a partir d'ara, perquè això és una crisi fortíssima. Estarà, han tingut crisis any sí, any no, però el llaurador cau avui, demà s'alça i continua treballant i lluitant. Però aquesta crisi jo crec que l'ha superat, el llaurador l'ha superat.
Diríeu que és la més forta fins
sí,
ara.
Sí, la més forta i jo crec que ha vingut per quedar-se. Perquè a part de que sí, que totes les importacions de taronja de fora de la Unió Europea ens afecten, també n'hi ha que pensar que l'agricultura està globalitzada, estem en un mercat lliure i hem de ser competitius. I nosaltres en aquest moment estem deixant a grans marges de ser competitius per al tema de les nostres estructures. Entonces n'hi ha que juzgar les dues coses. N'hi ha que estar pendents d'Europa i de les importacions i fer front, ahir no dependís sols dels llauradors, dependís també de les autoritats i més les de l'Estat, perquè fiquen les coses al seu lloc, això per un costat. I per l'altra banda està en què nosaltres hem de començar a pensar en què ens hem d'organitzar perquè les nostres estructures estarà, havien funcionat molt bé, però a partir d'ara estan caduques i n'hi ha que intentar millorar la situació i abaratar els costos el màxim possible.
A veure, respecte a lo que Enrique ha dit en un minutet, ha dit tot. moltes coses.
És que fa molt de temps que estic pensant.
Per exemple, fique sobre la taula, vos sentiu recolzats per les autoritats, per les administracions? I és la primera pregunta.
Jo, en fi, deixa parlar també els demés. Jo crec que, fins ara no. Ara, des que hem començat a fer un poc de ruïdo, pareix que la gent, o és que estem en campanya electoral i entonces pues, tots no fan cas. Però fins ara pues, era un tema molt complicat, molt difícil de solucionar, i les autoritats sempre s'han llamat andana, que diuen.
Yeah.
No sé els altres el que pensen.
Sí, parleu.
Sí, representar gent en absolut. Uh-huh. De cap manera, però no fa falta anar a Europa. En Madrid, per exemple, jo crec sí. que no ens coneixen perquè tenim la playa i poc més, eh? No pensen en nosaltres en absolut. I al fil de lo que deia Enrique, està clar que tenim una deficiència molt important en estructures, però que ens fan tindre costos més cars per un any com este, per exemple, per molt barat que sigui el cost, és que les taronges són a 0 pessetes. Més barat que això ja no se pot produir. És que no estem cobrant. Més barat és impossible. Per tant, haurem de mirar també què està passant. Ens inunden de notícies en la premsa que l'escletxa de preu que paga el consumidor i el preu que cobra el productor cada vegada és més gran.
Sí.
Vol dir que se paga la fruita més cara i en canvi el productor la cobra més barata. Què està passant en tot aquest marge? Ahí és on tenen que estar els polítics, ahí. Hem de viure tots, només han de viure les multinacionals,
uh-huh.
Ahí és on han d'estar els polítics. I els polítics estan més per defendre's la seva carrera i... En
fi. Bueno, Sancho, crec que te toca parlar, eh?
Sí, però estan parlant de polític, jo no soc polític, jo soc Sancho.
Ai, polític eres, polític.
Des de l'administració estem fent, bueno, jo en Vila-real estic fent tot el que podem, no? També és veritat el que ha dit Enrique i el que diu Héctor. Les infraestructures ens estan apretant molt, però, clar, que te paguen les taronges a 0 pessetes també és un problema. Així una llei nova que ara ho parlarem, perquè també és problemàtic la llei nova d'estructures agràries, que així fa poc, que ahir sí que potser ahir podíem haver una eixida pel llaurador, però clar, és complicat quins tipus de taronges fiquem. Estem parlant de les clemenos, de potenciar les clemenos, la millor taronja que n'hi ha, segons diuen, però ne tenim tanta que molta gent que només té clemenules, i això ho sabem millor que jo, l'any que no va haver la clemenula se'n va tot el trasto, és que en guany ni va haver la clemenula ni la, en fi, cap taronja. Ells que just ho estan patint, perquè tenim la sort que els que estan ací viuen del 100% de la agricultura i l'agricultura, ells saben el problema real que tenen.
Clar.
I per més coses que diguem els polítics i no apleguem mai s'extrem a solucionar els problemes, no? Esperem que en aquesta llei d'estructures agràries puguem fer alguna cosa i se veja una llum allà al final del túnel, esperem a veure si podem fer entre tots. I també una cosa molt important és que així la majoria de gent que estem ací tots passen de 50 anys i vos diria que en Vila-real són els més joves que estan vivint de la citricultura. Malament.
Per què? Per què no n'hi ha joventut que vulga dedicar-se a l'agricultura?
El que ha canviat molt, la gent jove, la visió de l'agricultura ha canviat molt i sí que veus moviment en gent, però millor en ecològic, en altre tipus de cultius, però sí. Una cosa que ens ha matat a Villarreal és l'amor, l'apego a la terra. O sea, jo mateixa, fins que mon pare s'ha mort, no ha sigut propietari. O sea, no és que m'ha donat els 24...
La majoria.
No, tots, te diria. Fins que no moren, i moltes vegades algun xic jove faria alguna cosa, plantaria una tonteria, si fa cas, però això vol dir-se'l. El mateix apego, la mateixa propietat, el mateix valor de la terra els ha impedit que aplegara un altre tipus d'estructures, no? El que sí. Parlava ara Sancho d'infraestructures, i a que la gent jove s'ha deixat tu que saps, ¿vale? El tu que saps, a mi que metes que dir, i això ha sigut un factor que en altres negocis, en la rajoleta, en algo nou, que els pares no podien, ni els abuelos, donar los lliçons, els ha implicat a gent jove, que també passarà a la següent generació, me suposa, de rajoleros, però avui la tenim en agricultura. I de dones ja ni te dic, ¿vale? O sea, la dona ja més complicat, però bueno, també pense que aniran incorporant-se. A lo que comentàveu antes, perquè no havia dit res, no és per recordar a Sancho, jo pense que no és un problema polític, ho tenen molt difícil i no tenen la solució de la situació,
sí.
¿Vale? I ha sigut molt fàcil dir que, bueno, això no dona, això negoci dona. Avui hi ha un informe en Europa que enguany les taronges han pagat un 23% menys a l'agricultor, jo crec que molt menys, però bueno, però que en venda final ha sigut un 8% més car. Vol dir que al comprador final li s'han
quedat... Negoci
n'hi ha, però també hi ha diners pel mig. El problema és qui se'ls queda, correcte? Sí. Se'ls queda el comerciant, les grans cadenes, això.
Qui se'ls queda?
I el problema és que és de tots i és de ningú. ¿Vale? La producció, evidentment, nosaltres, el que te comentava, l'apegament a la terra, no és que tenim minifundi, és que tenim microfundi. ¿Vale? No podem anar a ningú lloc, tipus d'estructures. No sé la llei nova d'infraestructures si ho millorarà.
Ara després parlarem sobre aquesta llei.
Després també... tenim una mala planificació, tenim clementules en dos mesos quan no les podem tragar, Castelló és el 80% clementines, no sí. Té sentit aquesta planificació. Després passem a la segona part, el comerç és tan culpable com el productor. El comerç ha de pres de les cooperatives que jo puc liquidar i comercialitzar a zero, jo també ho sé fer, home, i jo també sé fer-ho, liquidar a zero. Per tant, també n'hi hauria que fer. Quins canals, l'Intercitrus, no sé si és la figura, parlant de política, que pot representar el sector o no, i el que l'altre dia van comentar en la reunió amb Molero, que deia que estaven discutint si estava en Madrid o en València, però no havien fet res, i té tota la raó del món, podem protestar, podem fer moltes coses. I la tercera part és el consum, que avui dominen les grans cadenes comercials i qui no recorda les marques, doncs la Podium de Liceu Arrufat, moltes marques, avui tots són marques blanques. Avui sí. Tu pots treballar i si demà tu no fas falta, vindrà d'Egipte, de Sud-àfrica o de Tetuán. Dona igual. La marca és la de Carrefour, és la de Socomo, per tant, un tema. I l'altre tema que tenim és que les tres primers importadors europeus de cada país, tres, controlen el 80% de la fruita i verdura que entra. Ells en un almorzar de 3, fiquen el preu i les condicions modernes són 300.
Claro.
Per tant, culpa del comerç, culpa del productor, evidentment, i culpa de la gran cadena supermercat, que a més està habituant a un consum de taronges grosses seques, quan un calibre 5 en clementina és un bombonet, i sin embargo les desprecien i no la diferencien. Per tant, és més gros el que diu Enrique de lo que pareix, però la solució també és complexa i afecta a molta gent, no sols als polítics, no sols.
Sergio, que m'havia dit que volia parlar també.
Sí. El tema pues, està molt complicat. Tenim motros, els polítics ens ajuden, però n'hi ha lleis que no les... La llei de la cadena alimentària la tindrien que merejar, no la meregen. Després, pues, les nostres estructures... Pues, els nostres pares vivien molt bé, en 10, 15, 20 fanecaes, i nosaltres si ne tens 200 o 300, tu passes mal. Vale? L'apego que ha dit Pasqual pues, està molt clar. La gent hereta, quan ne té 60, als 60 què pot fer? Vale? I després pues, tenim que reunir-nos tot el sector a veure què podem fer per poder agrupar-nos, perquè la llei tampoc ens permetís al que no és agricultor a títol principal agrupar-se, pues n'hi ha que deixar-li algú que siga professional i algú que vulga seguir endavant.
I això és un altre dels problemes, no? Que n'hi ha molta gent que no se dedica de forma professional al camp. La majoria que esteu dient que hereten no se dediquen de forma professional, sinó podem dir-li, entre comilles, afició, no?
Home, afició tampoc.
Bueno.
Afició tampoc. O sea, és una explotació, no sé, és un negoci que tens... i que pues tens que tens que rentable, ¿vale? A veure, si us podeu dedicar a es metge i té 50 o 60 fenicals, té el mateix dret que viure de l'agricultura.
Uh-huh. Vale. El problema és que no n'hi ha cap ofici que pugui viure a test parcial. No n'hi ha ningú ferrer, ningú llumero que puguin viure a test parcial. Per tant, com té que viure un llaurador a test parcial? Home, al final això se transforma en entre cometes, i que no se me malentenga, en una espècie de competència desleal. I qui no ha sentit la conversa que diu jo en guany he perdut menys que l'any passat? Pues no pot ser. Si tu te conformes en perdre menys que l'any anterior, pues ni guanyes tu ni dices guanyaràs de més.
N'hi ha sectors crítics que diuen que la instrucció que n'hi ha dins de l'agricultura no és en les altres oficis. Tu has parlat d'un metge, un metge té 50 fanecaes que els ha donat els sogres o el pare, i en cap de setmana hi va a treballar. El problema és que el metge, no estic criticant-lo ni molt menys, que encara és que estan aguantant-les, i això es fica en un preu, i com la seva faena, els seus ingressos no són de l'agricultura, no és com vosaltres, que al 100% viviu de l'agricultura, les ven a lo millor els preus que fan que aquesta gent estiga palo a palo en el que està treballant, però vosaltres no podeu perquè viviu al 100% de l'agricultura. I això és un problema, que n'hi ha molta gent que viu d'aquesta manera. Torno a repetir, gràcies que estan aguantant-lo per ahir i està el tren obert, perquè el pas que anem el tren no serà color marró, de verd. El que passa és que tot això, el que diu Sergio, se tenien que reunir totes les parts i a veure què és com l'aclarim, perquè un llaurador en cap de setmana no és dentista ni és metge, però un metge en cap de setmana, en tot el respecte al món, se'n va al terme a treballar el que li ha de ser un pare. Això és un problema.
Bé, parlem del tema estructural, que és, jo crec que és el que hem de ficar sobre la taula també, aquest tema. Fa falta un canvi estructural?
Evidentment sí, i una miquica el que esteu comentant ara. O sea, avui en Villarreal que poden viure? Tenen propietaris, ¿vale? 18.000, ¿vale? De llauraors, pues 200 o si aplega.
No sé si aplegarà.
¿Vale? O sea, és un problema que la primera opció és definir molt clar qui és l'agricultor professional. I això és com tots els negocis. O sea, les fàbriques de rajoletes n'hi ha moltíssimes més i també han tancat, s'han quedat les que s'han quedat en més mentes més. Al millor, este sector nostre no dona pa viure a 18.000. però sí que per viure dignament a 200. Doncs ens ho hem de plantejar, perquè també en el temps el que l'agricultura i tots els que ens dediquem al camp és que el valor mitjambiental que de mantindre les parcel·les obertes, no de produir, vale? Sinó el valor mitjambiental, algú el tindrà que pagar també, una mica indirectament. Sí. Per tant, és possible que en el temps n'hi haguin llauradors professionals i el que vulguis ser un gestor mitjambiental, tindre dos oliveres, tan dignament, o criar hortalissa a casa, que és també té el mateix dret que l'altre, però a un altre nivell, vale? D'ajudes, de poder comprar al marge mitjer, d'ajudes a gent jove, de mil coses.
Com se controla això?
Pregunta-li igual polític.
No sé com se controla això, no ho sé.
Però la veritat és que jo havia començat dient que el problema és doble, el problema és estructural, que dependís de vosaltres, en cert modo, si ens apoyen des de l'administració, ara quan desenvolupen, que tu parlaràs després, m'imagino que ens comentaràs el tema de la nova llei d'estructures agràries, però també és important que el llaurador se professionalitzi un poquet més, o per almenys que deixi en mans dels professionals l'agricultura, en organitzacions, en SACs, en cooperatives, en el que sigui, però ens hem d'unir perquè el problema, a part de les estructures, el problema també molt important i molt greu és el tema de la competència. O sigui, que Europa, fa uns anys el mercat nostre per excel·lència i érem els únics proveïdors pràcticament era Europa. I nosaltres no teníem massa problemes, un poquet per les circumstàncies, si n'hi ha una gelada, si venia mal temps, si no feia fred en Alemanya, però tots els anys anàvem fent. Però ara el mercat ja no és nostre ni mucho menos a soles. Hi ha altres països que estan entrant en molta força i n'hi haurà que blindar-se un poquet. No ens podem blindar perquè, conforme dient antes, estem en un mercat de lliure, però sí que per lo menos igualamos tots els que importem o exportem taronges a Europa, igualamos en totes les condicions. Perquè ahí, i entonces ahí tenim que estar units i tenim que tindre força, ja no en Madrid, en Brussel·les.
Això sí que és un tema polític.
On es prenen les decisions importants. Entonces, n'hi ha que buscar el que se mos escolte, perquè, per exemple, estem fas de dir-ho ja, n'hi ha països de fora de l'àrea d'Europa, i estan dins de l'àrea mediterrània o en l'hemisferi sud, que tenen autoritzats productes fitosanitaris que estan totalment prohibits,
sí.
I ells tenen autoritzats i poden gastar-los. I això per un costat. I per l'altre costat, després està també el tema del control de la qualitat i la sanitat de la fruta que entra. Que tots sabem el problema que tenim en les noves plaques, que una ja ha aparegut i va a fer estragos, va a fer tot estragos en tota la nostra agricultura, que és el cotonet,
sí,
que diuen de les valls, que no és de les valls, és el cotonet de Sud-àfrica, uh-huh, això que quede ben clar. I després hi ha un parell d'ahir que estan a punt d'entrar, ja s'han detectat els vectors que ens produeixen les enfermetats, i el dia que entre això passarà com en Florida. Florida ha desaparegut pràcticament la agricultura per culpa d'aquestes plagues. Entonces, nosaltres el que tenim que fer, fem esforç en Europa en aquest sentit, en que respeten la nostra agricultura, que és la d'ells, és la d'Europa. Són països que estem dins de la comunitat europea. Entonces, això és una cosa important per aquest costat. I per l'altre costat, fonamentalment, també, pues, n'hi ha que parlar d'estructures. N'hi ha que professionalitzar el camp. Una activitat que no n'hi hagi professionals no millora. Perquè un professional que se preocupa de millorar, de canviar, de buscar una maquinària nova, de treballar per la seva professió, pel que li dona la vida. Així no, perquè així no n'hi ha professionals de l'agricultura, així són propietaris. Sí. Entonces, els propietaris s'han de donar compte que també se tenen que unir i crear organitzacions fortes en aquest sentit per explotar la terra en comú, si fa falta. Que quan eixa la llei d'estructures agràries, no sé el que farà, però n'hi ha que, quan eixa el desenvolupament de la llei, doncs volem en què consistís, però fonamentalment la gent que té terra, que són propietaris, té que pensar que no poden estar soles.
Falta unitat entre els llauradors.
Total, totalment. Total i absolut.
Això de tota la vida, el que havia dit Pasqual.
Això és històric.
És el que deia Pasqual antes. Què saps tu? A mi m'he de dir, la meva taronja és més bona que la teua. I és margi més llest, és la mateixa avui, més, si veus a goteo, és el mateix. És que és complicat, no? És complicat. Però, jo què sé, jo... I també n'hi ha, en qüestió de les estructures, també les cooperatives o associacions també tenen molt a dir, perquè aquella gent, per circumstàncies, que té unes fanecaes, que no pot eixir a treballar en cap de setmana perquè la seva feina no li permetís, pues, parlar en cooperatives i que se facin càrrega un tant per cent, perquè n'hi ha un real esforç i que està fent alguna coseta d'estes, no? Pues intenten, i, perquè clar, les cooperatives el que volen és fer volum, quan més volum fan, pues, menys costos així són les coses, no? Intentar, jo crec que les cooperatives tenen molt a dir.
I després tenim que pressionar molt a Brussel·les, o sea, el sector primari sempre és un canvi, o sea, canvien algo en el mateix, el veto russo no poden portar aliments, però els alemans sí que poden enviar els cotxes, pues, si vetem tot.
Hem de tenir en compte que sí, el gran competidor que tenim és Holanda en aquests moments.
Bé, és el port més gran que n'hi ha.
I pareix ser, o crec jo que té prou més força que nosaltres a l'hora de decidir quina és la política agroalimentària i quines són els principals, són els que marquen els preus de les verdures, de les flors i en els cítrics, doncs, quasi estan ahir ja.
Tu pensa que Holanda, el monopoli que té de la flor, si avui envies una flor de Xile als Estats Units i el preu se fica en Rotterdam. O sea, que tinc clar que si ells se poden fer en el poder del cítric, no esperaran a que nosaltres explorem.
Ahí estan, que Sud-àfrica no és de Sud-àfrica.
De Sud-àfrica. Que també el que comentàvem antes, comerciants i gent que està tenint enviant fruta en etiqueta espanyola quan es importa de fora i gent al revés, com és que tenen finques fora, canvien a Europa i la marca és l'espanyola. O sigui que també en el pas intermistament hi ha gent que s'aprofita de la situació i el millor són els que guanyen, que estem discutint qui guanya del mig. Tots menys el llaurador, això també tinc clar.
Inspectors farien falta.
De totes formes, Pasqual, això sí, està passant, però és una quantitat insignificant que no aplega molt mal. Jo, per mi, el problema principal és que és problema de qualitat. Mira, quan apleguen les taronges de... Quan comencem la campanya, nosaltres, i jo he estat molts anys en el tema de la comercialització, es comencem a desvertisar i en vez de taronges enviem el color d'estos micròfonos. Entonces la fruta no té ninguna qualitat. I quan en guany, i ja fa dos o tres anys que està passant, en guany, més perquè han augmentat quasi un 40% de fruta d'exportació d'Àfrica del Sud. Quan aplega la nostra taronja, que està, no vull dir la paraula, té un color groc, lleig i a més està justeta de l'índice sucre i acidès, està molt justeta, quasi no se'n pot menjar. Ells estan enviant les taronges de final de campanya, les orris, les anadorcot, totes en unes condicions, les lanelates, en unes condicions perfectes. En un color, claro, estan en final de campanya i estan entre ells totalment madures. Entonces, vosaltres ahí, algo hauran de fer en aquest sentit. I després n'hi ha que pensar també, que la gent té que pensar, sobretot els cooperativistes, que del 100% de la producció d'ells, el 30% és el que té valor. L'altre 70% no té, en Europa no té ningú valor. Entonces, claro, si volem que mos cullen totes les taronges i que li quiten totes la mar de bé, això és impossible. La gent té que començar a pensar que té que fer qualitat. I un no té que llevar ni una ruixa, ni té que deixar de tallar un any, perquè així no s'haurà diners, ni té que llevar un regó. No, si no fem qualitat, damunt no podem ser competitius tampoc en el mercat. I és una cosa que també s'adjunta a tot el que més. Les estructures, fonamentalment, importants. No és la decisió, no és la definitiva, perquè tots sabeu, en guany unes taronges que se paguen a ple de pagar-se a euro el quilo, en guany de pagar-se 45 cèntims. Entonces ja no és a soles el tema de la sobreproducció de clemenules. No, no, és que el mercat està d'una forma que tens que canviar o envies qualitat i en una fruta en condicions i si no, no tens res a fer.
El que passa és que ho fem estant tots els ingressos que tenen els llauradors, que complicat serà el que tu has dit.
Home, intentar
tallar, intentar arruixar en tots els productes
ahí,
adequats.
D'ahir el que jo parlo sempre de que l'administració ja que no que ens subvencioni res. O sigui, l'agricultura subvencionar i qualsevol cosa subvencionar a la llarga no és positiu. Ara, ajuda sí. I l'administració s'ha de pensar que el llaurador en aquest moment necessita una injecció, conforme necessiten, doncs està la Ford, el Musafes, que es fotran allà 2-3.000 milions d'euros i no passa res.
No sé.
I els llauradors doncs, estem mirant a veure per on venen i resulta que no tenim cap ajuda, ni cap apoyo, ni cap manera de poder atajar o fer el
no sé, que estem... No sé en quina reunió ho diem, perquè com anem a moltes conferències i ens veiem sempre els mateixos, comentarem que a lo millor en la Ford n'hi ha una reducció de plantilla de 400 persones i allí el govern, ve el central o l'autonòmic, grapat de diners. Quanta gent ha acabat la temporada en guany? Hi ha masses que no treballen.
Però el problema és que el llaurador s'ha fet invisible, el que comentàvem antes.
El problema,
la Ford sí que fiques al diari 300, o qualsevol empresa, una suspensió
de pagament,
una reducció de plantilla, ¿vale? És crítica en seguida. L'agricultura una miqueta també han vingut la imatge del Levante Felida, sí, mos va tot de lujo i sí. No n'hi ha problema, tots tenim aset, sí, tots tenim una fàbrica rajoleta i tots tenim un hort, no? I ha plegat un moment que no dona pa més, vull dir, això és el que n'hi ha i haurà que dedicar-nos alguna cosa o una altra. El que deia Enric, evidentment, és complicat a veure aquí a plegues perquè pues, està la tipus d'ajuda que va a comerç o va a les cadenes de dalt no plega res pràcticament baix, val? I ara jo penso que és un punt de limitar quin és el llaurador que volem, el professional o el no professional, i a què el delimitem, vale? Dona-li totes les ajudes del món. En la qualitat que deia Enric, que té tota la raó del món, evidentment, el que en Europa li dona igual d'on siga, és com si tu te compres un cotxe, però el cotxe té que ser bo, correcte? I en la nulera mateixa pues, ha passat un moment. El millor cotxe, que és el BMW, el Mercedes. Quan tot el món té BMWs i Mercedes, tu tens un Panda i és el xulo.
Sí.
Ha aparegut les noves varietats, han perdut la bola. Tu estem pagant royalties de varietats a Sud-àfrica, estem pagant royalties a Austràlia, per què no ese poder valencià? Per què no? I tindrem totes les varietats. Vull dir que han perdut una sèrie de trens que també per la pego, per jo sí, vaig sobrat, sí. Vale? Sí, el que sé soc jo, però tots me peguen 24 voltes. I mos han passat coses que va ser difícil recuperar, perquè si els drets tingueren també te donen pues, més poder a tindre el control de les produccions en cada país o alguna cosa. Es decidissin la quantitat de plantes i les taronges que va és un problema dic, genèric i l'agricultura és que com ens ha anat bé i no protestem doncs hem sigut invisibles
sempre hem sigut tranquils en aquest aspecte sí, esta zona.
I més en este poble,
sí, més en este poble sí.
Un detallet que mai podem tindre problemes molt serios però això que estem dient que la gent no tenim cap herra per fer les arruixades que van falta i enguany podem tindre un problema molt gros en el cotonet de Sud-àfrica molt molt gros, ara és el moment d'estar pendent dels tractaments perquè no te dones compte, no el veus, afecta la floració i després quan arriba la fruta a ser tindre que madurar resulta que se queden totes deformes i xicotetes i pot ser el 100% de la parcel·la, eh? pot ser un problema molt gros per això, perquè estem tots descapitalitzats i perquè no tenim diners per poder fer front al cultiu.
Nosaltres ja, m'amore, farà dos anys o tres vam anar a una finca, bueno, a segon.
Estem parlant del 100%.
Avui mateix jo vinc al Calà de Xerbert d'un propietari que no en tenia, m'ha replegat una vintena de taronges, s'ha fet loco. Però a més la incongruència, o sigui, en la zona de les Valls, Faura, estem tratant en l'únic producte que la conselleria dius que el controles, però és que està prohibit. El Seprona va darrere dels motors de Ruixart buscant el producte per denunciar-lo, perquè fins a l'1 de juny no té fetge d'aplicació.
I per quins són 20 dies?
L'1 de juny, no, és que és de locos. O sigui,
ja és fet tard.
Per tant, la solució la tinc, me diu l'administració, que és l'única que n'hi ha, i per l'altre costat no tinc ni permís i tinc gent darrere de mi. O sigui, és un món que allà llauradors se fan locos, diu, a veure, això no té ningú. A vegades és la incongruència total. El que deia Héctor, si no se fa en percentatge de flora oberta, quan aplegarem les destrosses pot ser molt important.
Jo tenim escampat per tot el terme.
No, ja diu, avui n'ha vist en l'Alcalà de Gilbert, que era zona que diuen que de Torreblanca a Cavallà no n'hi ha. Torreblanca a Cavallà ja n'hi ha. I d'allà que baixem ve la mosca, que és el problema que tenim en zones de Catalunya, que també vindrà quan vindrà i punt. Que al final, avui pensa que és molt fàcil en un avió agarres una plaga i en 24 hores estar en Sud-àfrica o en Austràlia. O sigui, antigament era més complicat.
I vosaltres que ho enteneu? Com pot ser que vosaltres la fruta d'ací la culls i en 24 hores o menys es poden estar en Bèlgica, en França, en Anglaterra. La sud-africana, que tardarà 15 dies en aplegar?
22 dies.
22. I la fruta de Sud-àfrica no haurà perdut.
Perdona, Conter, a pesar dels dies que està, el cost de transport és una tercera o una quarta part del que ens costa a nosaltres en camió. O sigui, un altre afegit. De quina manera estem exportant? Encara anem en camió per carretera? Encara no tenim trens que tenien quan els nostres abuelos...
Pues el tren, el corredor mediterrani, que tant estem demanant-nos, una cosa que sí que ens faria falta.
800 euros costa un contenidor en barco des de Sud-àfrica fins a Rotterdam. Un camió costarà entre 2 i 3.000 euros.
Sí. A més, pensa, que ho aprofiten molt bé, perquè els dies de barca són dies de quarantena. Si tu tens 40 dies d'una quarantena, tu culls la fruta, els 10 o 12 dies la tires dalt i mentre es ve se considera període de quarantena. Però tant va complir els passos de quarantena en estagionista m'ho fem vosaltres, no? O sigui, el cas de la seratitis.
Sí, però de estagionisme venen els inspectors que ho pagueu vosaltres.
El
problema és que estagionista imposa ella el protocol i així la imposa Sud-àfrica. I la Unió Europea diu, això és el que voleu que fem, els mateixos exportadors de Sud-àfrica són els que han proposat el protocol d'importació. Ells que vinguen plagues i vinguen malalties, dona igual. Sí, quan però... més fàcil i més econòmic siga per ells, millor. I Europa no ha dit res.
I el que comentava Sergio després és que després quan parles amb gent que està allà, el que està fent el negoci és Iberdrola i Endesa. O sigui que avui mos fot el canvi, allí estan fent noves instal·lacions, això, vull dir que també, pues bueno, també mos podien ajudar una miquica a tirar algun duro a quan demanem.
Xics. Parlem de, jo sé que esteu ara en pleno apogeo de xerrant, però parlem de la nova llei d'estructures agràries, pot ser una solució?
Home, deu de ser la solució.
O sigui, falta veure el desenvolupament d'aquesta llei,
clar.
Què diuen? Perquè però, és fonamental, si no n'hi ha, el que jo vos deia antes, si no n'hi ha un tipus d'ajudes per poder reinvertir en l'agricultura i modificar moltes coses i que tinguem aquestes ajudes, ja dic, no volem subvencions, sinó les ajudes, pues, crèdits molls o crèdits a llarg plaç, però que ens donen ajudes en aquest sentit. Si no, per més lleis que facin, per més coses que fiquen en aquesta llei, si no n'hi ha una injecció de moral econòmica, no, la cosa no funcionarà.
Fem una xicoteta pausa un segonet i de seguideta continuem parlant d'aquesta nova llei.
Nueva colección primavera-verano en Khaki Moda Joven. Vístete con la mejor moda y los complementos de prestigiosas marcas como Liu Jo, Guess, BSB, Sylvian Hitch, Annie Bay, Munich o Pepe Jeans. Que la primavera no te pille desprevenida. Khaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
En el Ford de Palagallata encontrarás panes especiales de espelta, normal e integral, quinoa, camut, centeno, también alemán, semillas, todo sin olvidar el pan tradicional. Además ahora puedes encargar todo lo necesario para Pascua, monas, panaetes. Ford de Palagallata, en Villarreal, calle Ejército 102 y avenida Pío 12, 44, y en Castellón, calle Morería, número 1.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Ara diu que on podria anar. Què vos pareix?
A Canós Impressors, la millor impressió!
Si vols una impremta de confiança, al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió!
Panadería Bollería Isa amplía sus instalaciones con servicio de cafetería. Elige entre una gran variedad de opciones: pan recién horneado, encargos, dulce, salado. Recuerda, ahora Panadería Bollería Isa también es cafetería. Conviértela en tu lugar de encuentro en calle Ermita 18 de Villarreal, frente a Inmobiliaria Meseguer. Matricula els teus fills al Col·legi Bisbe Pont. Descobreix la nostra metodologia basada en les intel·ligències múltiples, on l'alumnat és el més important. Apostem per projectes tan interessants com l'estimulació primerenca, l'educació emocional i la robòtica educativa. Descobreix una altra forma d'aprendre amb el Col·legi Bisbe Pont de Villarreal. Més informació a www.obispopont.com. En Briset Mòbil estem d'aniversari. Complim 20 anys oferint les millors solucions per als vehicles dels nostres clients. Treball, proximitat i esforç són la nostra senya d'identitat. Gràcies per la vostra confiança. Briset Mòbil, des de 1999, al vostre costat. Fantasia.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
¿Formes part d'una entitat social i tens un projecte que voldries potenciar? ¿Desenvolupes algun projecte relacionat amb la inclusió? Informa't de les ajudes que atorga Fundació Caixa Rural Villarreal fins el 18 d'abril. Fes la sol·licitud al web www.fundaciocaixarural.org.
I nosaltres continuem en aquest debat que estem plantejant sobre agricultura, sobre citricultura, en el que estàvem ara mateixa mencionant i parlant al voltant de la nova llei d'estructures agràries. Havia parlat d'Enrique, però m'agradaria sentir als demés, no? A veure què és el que penseu i si ja se pot o si ja se sap alguna cosa del contingut d'aquesta nova llei. Sancho, se sap alguna cosa o no?
Encara no, bueno, n'hi ha algun escrit ja que la gent va llegint i va estudiant, però encara no s'ha ficat a terme. Jo crec que Sergio i Héctor sé que estan més enterats del tema, perquè és que comentàvem fora de micròfono que si el poble serà problemàtic això, però ells m'ho explicaran el per què. Jo tampoc ho acabo d'entendre.
Bueno, la llei pues, l'han aprovat, no és la normativa. Moratro el dia 25, en el mes de maig vindrà el García Coque, que és el que ha fet la llei, l'explicarà, però el típic llaurador de Villarreal ho tindrà complicat. Si no ens agrupem, si no cedim els terrenos, si no fem una explotació en comú, ¿vale? Està la gent dinamitzador, ¿vale? Però qui té que ser? O sea, té que ser una persona, pues tenim que sentamos per molta gent de Villarreal, tot el món que ens dediquem a l'agricultura, sentamos, parlar, a veure si podem fer alguna cosa, perquè si no ho tindrem un muntó malament, perquè que vinga o a salvamos serà complicat, o sea, conforme ho tenim ara. ¿Vale? Jo crec que tenim que sentamos, reunimos, mirar a veure si podem ser agente dinamizador d'estos i intentar pues, que tant l'administració pública...
Què és un agente dinamizador per a...
Pues, el que té que manejar tota la finca, ficar el seu NIF, pues, intentar pues, poder agrupar totes les finquetes d'una faneca, dos fanecaes, que la propietat seguisca sent del propietari. perquè si nosaltres intentem canviar la propietat, pues no farem molta cosa, i en este poble pues sempre hem tingut el mateix
problema. Com un administrador de finques, no?
Pues
no
podria ser un administrador de finques, intentar que sigui un administrador de finques, les finques siguin sent del mateix amo, ¿vale? I ell que tingui una participació en bé en fanecaes, o bé en accions, o bé en algo.
Molt bé.
¿Vale? Perquè la finca sempre siga d'ell.
Molt bé.
¿Vale? I esta persona, pues, contentar que la llei mos permetis que fer això, ¿vale? Al principi estan parlant de que donen un 40% de la primera inversió, ¿vale? Després intentar que això sigui rentable és més complicat, conforme estem ara en el mercat, ¿vale? I després, pues, un vega, puguem fer una finca, a veure si d'ahir podem fer més, que seria lo bonico, intentar agrupar algo, ¿vale? En 10, 15, 20, 30 propietaris, gestionar-la una persona professional del sector, que el que la tinga que vendre també siga professional del sector, ¿vale? Perquè si nosaltres produïm i sabem produir, però a l'hora de vendre la tornem a dependre d'un tercero, estarem igual. Necessitem, pues, que en Villarreal, pues, juntamos tant el sindicat, la cooperativa Catòlica Agrària, Real Sport, Invictor, sentamos tots i mirar a veure què podem fer. Perquè si no, d'ací 4 anys farem una finca i estarem amb el mateix problema. Dependrem d'un tercer que la tinguem que vendre. Això, per almenys, és una opinió meua.
L'administrador, de luego, quan te quedo a mullar per res, és molt dura, ja. I més a títol individual. Si, pot ser que siga molt més fàcil per part d'una cooperativa que té més recursos i de més, però quan és un llaurador individual, jo porto temps intentant fer coses...
Individual no, mos tenim que agrupar i intentar fer alguna cosa. Vale, mateixa, pues, Real Esport dels socios, els socios de la Catòlica Agrària, pues, també la Caixa Rural, que també se fique, o sea, sindicat de res, tenim que estar tots.
En realitat és que totes les ajudes que venen d'Europa van totes canalitzades a través d'organitzacions de productors, o PF, cooperatives, SATs, o sea, són totes organitzacions d'aquest tipus, i si no, no tens cap subvenció de cap classe. Entonces, la cooperativa, i més ara que en Villarreal només no tenim una, podria ser junt a la Caixa Rural, que apoyarà de forma econòmicament i donar-li un poquet més de prestigi, però que per ser un patró dels importants, podria ser el canalitzador, perquè el que està clar és que tenim que produir i vendre. El que no podem és quedar-nos a mitjans. Mira, totes les finques que estan venent, i tots ja ho sabeu massa bé, totes les finques que estan venent-se ara avui dia en el terme, a part de que han baixat el preu moltíssim, totes les finques que se venen en el terme les compra un comerciant. Per què? Pues perquè el comerciant vol tancar també el cicle. Fins ara dependia del productor, però s'ha donat compte de que, primera i principal, no pot triar la qualitat que vol, no pot triar les varietats que vol. Entonces ell ara està tancant el cicle i està fent finques per produir i després exportar. Pues nosaltres hem de fer al revés. Nosaltres ja produïm, pues tanquem el cicle buscant una comercialitzadora, que pot ser la cooperativa perfectament. I entonces a partir d'ahí ja han tancat el cicle i serem un mes en el mercat a competir conforme ells competissin. I a d'ells, de moment, els pocs que queden, és que han desaparegut, estan funcionant bé, però almenys el que se veu de portes a fora.
El caparament se veu, sí.
I la cosa eixa és de crear un tipus d'organització que tanqui el cicle, producció i venda.
I la varietat, perquè clar, se tindran que replantejar i arrencar finques i ficar una varietat.
La que te diga el que te la té que vendre.
Sí, exactament, és el que fan.
Si nosaltres tenim que ficar la varietat...
Això també hi ha algunes cooperatives que així no ho fan, no? Diuen, bueno, jo tinc un mercat que me demana això, n'hi haurà que plantar això, supongo que en aquesta reestructuració... També s'hi tindrà que fer alguna cosa d'això.
Perquè també tu plantes ara i ja començarà a produir.
Les cooperatives també tenen molta feina a fer, que la cooperativa és la comercialitzadora i algú ha fallat, perquè tampoc no està donant solucions.
Podria ser una productora, també el de la cooperativa, que no és.
La propietat ha triat i ha plantat el que li ha donat la real gana, ¿vale? Sí. I quan tenia que ser al revés, la cooperativa deia, jo no tinc prou clemenules, me falten norris o me falten lanelates. Tenia que dir, senyores, així no vull que me planteu això, perquè estructurar, i un home sente que funcionar des de setembre fins a maig, lo que no poder funcionar octubre i novembre, desembre i a Nadal a casa.
Un dels principals problemes que han fet caure un poc, si se pot dir caure, les cooperatives, ha sigut així. La cooperativa no mana de la producció. Li produeixen el que volen. No mana de la qualitat. Li fan la qualitat que volen i damunt l'obliguen a que li cuiga tota la fruta. I això s'haurà d'acabar. Això s'ha d'acabar. I això com s'acaba? S'acaba fent això, fent una organització forta, que faci la producció i l'exportació, i que aquesta organització és la que decidisca les varietats, la qualitat, l'or que s'ha de collir, el que se'n va directament a la pelaona, el que siga, perquè tot taronja de primera no ho podem produir, entonces s'ha d'organitzar d'aquesta forma. I un dels principals problemes per a mi dels cooperatius ha sigut ixe, que el propietari volia que li colliren la seva producció al preu que fora, però que la colliren tota. I quan se queda una minuta que van a protestar. Això se té que perdre, això se té que oblidar i això ja no, ara ja no...
I un altre problema que tenim és el monocultiu.
Sí, sí, això és el que anava a comentar.
40-50 quilòmetres al nord o al sud i no tenen un cultiu i avant, tenen 5 o 6 i al final, pues, entre tots, algo és bé, però si som monocultiu de cítric
que dius tu,
i sobretot de clavegules.
Tancar tot l'any, sí, de producció.
Tancar tot l'any.
Si fent taronges, fent melons, o fent carabasses, o fent carxofes, o
sí. Que jo crec que...
És aquesta generació que vos he dit jo que s'ha perdut, o sea, la generació que em va tocar a l'època de les batxoques, pensava no només en cítrics, però també pensava terra descansada, amb bajoques o altres cultius que haveren evolucionat, pues, a tomaca de penjar o qualsevol cosa. I aquest fraccionament és el que s'ha perdut, que haveren donat continuïtat a moltes coses. Villarreal té un clima per qualsevol, des de subtropicals, hortícoles, i n'hi ha, pues, tomar a Benicarlo, n'hi ha una malla o un hivernacle, i pues, cultivar tot l'any tomàquels. Villarreal podia ser perfectament la mateixa posició que té als puestos. I el que deia Héctor, n'hi ha puestos que va segon tota la zona d'aguacates per clima nou, mangranes... de tot, vull dir, que ho han intentat i així hem sigut una miquica el que diu Enrique, còmodo, estic en cooperativa, m'ho cullen tot, va, no cal que ho fan.
No hi ha professionals, no hi haurà.
Eixa la diferència entre el que parlem entre un propietari i un professional.
El que hem d'intentar, o sigui, és el que vos deia antes jo, professionalitzar el camp, però no a base de que hi hagi molts professionals, sinó la gent que sigui propietari és que deixen en mans dels professionals, que ne seran quatre, perquè porten això. No fa falta que la gent torni al camp, tots els joves, no, és que em van quedar sis joves, no cal que estiguin els joves. Els majors
ja vindran, els
joves,
quan ja vindran,
exactament, exactament.
En aquesta organització.
I després també el que jo, ja que parlem entre l'administració, tirem falta és la delimitació del territori. Vale? El que us comentava, Villarreal, tens un maset al costat d'una finca que t'has carruixat en un producte venenós, i al costat hi ha una paret, hi ha un tallerer d'una fàbrica que te tira la pols i això. O sigui, delimitar el territori. Si tu delimites agrícola. El territori, esta zona és agrícola, pa lo bueno i pa lo malo, vale? Evites especulacions de qualsevol altre tipus, i qui vulga dedicar-se a l'agricultura que compre ahir o que estigui ahir.
Se va intentar propietat però delimitar el territori
jo penso que delimitar en Villarreal quina part va ser agrícola i en un futur pot canviar si la pressió industrial afecta, doncs aquesta pastilla va
una pressió del bom urbanístic que pega la volta al poble, així del poble donen pena, tot el que l'especulació i la majoria d'aquestes finques no són de llauraors, les que han comprat. Tu vas al Quilal, és que nosaltres ho sabem, hi ha molta gent que vol plantar terres i van i no són de llauraors, són de banc, i el banc no li interessa al Quilal. És el problema, que potser podíem obrir, el monocultiu també ens ha fet molt de mal, i així aquest canvi climàtic que ara tenim ens pot donar a el que molta gent teniu plantat, aguacates, ja és més tropical aquest canvi, i aquesta classe de coses podien haver, el que no pot ser el que tu has dit, que el 80% siga de clemenules, te vagi un any malament la clemenula i em vagi tot el trasto.
Però aleshores s'hauria de canviar el tipus de producció i què suposaria econòmicament per al llaurador?
Bastants diners, perquè plantar... Ells ho saben, ells estan menjant tot el cap.
Però és que, que estaran pensant els llauradors que estan escoltant-vos, no? Jo ara que no tinc ni per a guanyar 2 cèntims, m'estan dient que canvia la producció...
El problema és trencar la dinàmica, quan no estic acostumada a fer
si
una cosa...
Estàs, si tu estàs en una organització que recibissis ajudes tant d'Europa com de l'administració...
Ahí tornem.
Pots financiar-te, pues tu estaràs uns anys... que ni pedràs ni guanyaràs, però estaràs ja reorganitzant el sector. I d'ací 4 o 5 o 6 anys o 7, quan es comences a produir, ja recibiràs un poc els beneficis, però de moment en les ajudes tens que aconseguir de que no te costi cap errar fer la inversió.
A més, és el que diu Enrique, jo mateixa soc d'una cooperativa i avui mateixa no pensava arrencar un hort. La mateixa cooperativa em va explicar que és una OPC, que n'hi ha en ajudes, el 40%. Jo l'ha arrencat i l'ha tornat a plantar. No ho haver fet, si no està, però a vegades és deixem passar trens, diners i ajudes per desconeixement, no? O perquè no ho aprofitem, vull dir que a millor ben explicat i poder entrar algo d'ajuda, i si el mateix llaurador se faria la idea o se faria endavant.
Conforme funciona el món també, a banda de que tota la reestructuració una vegada feta, el que necessita una bona una campanya de màrqueting en Europa i diferenciar la nostra taronja, com? No ho sé, però fer una bona campanya i vendre la nostra taronja, que potser jo que sé, veig en la tele els plàtanos, menjar plàtanos, que poques campanyes de menjar taronja tenim. I de fet, l'altre dia, en una cadena de televisió privada, i sí, dient que va ser de les 5, sembla, parlant de que l'estranger, pues, que te poden, hi ha productes que te poden fer mal, però això què vol dir això? En un moment que dius, això no tenen sentit, a vegades la gent te fa...
De les propietats del suc,
sí,
no?
Exactament,
de les propietats. Tenia una barbaritat de sucre, sí, i que no tenia...
Exactament, no recordàvem ara molt, però sí, 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 però està això, sí. Pues nosaltres contrarrestarem fent campanyes.
Home, això ha de fer intertitros.
Exactament.
Una interprofessional que aglutina tot el sector, a tots. El que passa és que ja he tingut la desgraciada experiència de que això va començar a funcionar, i un poquet per l'egoisme de cada un de les faccions que estan dins de la interprofessional, pues, se m'ha anat tot al traste. Ara pareix possibilitat de tornar a ressuscitar, ojalà funcionarà bé, i aquesta organització és la que tindria que fer tot el tema de campanyes publicitàries i a replegar diners d'uns i d'altres entre tots. Així s'ha plegat a pagar fa uns anys, quan estava entre Citrus, no sé si era un cèntim per quilo pa publicitat. Bueno, pues se té que tornar a reorganitzar això i fer campanyes, que és veritat, perquè a lo millor m'ho interessa fer una campanya, tu dins del suc, a lo millor m'ho interessa fer una campanya dient que el consum en fresc és millor que el suc, perquè a més està demostrat, el consum en fresc té més vitamina C i és més bo que el suc.
En Europa... En Europa diuen que el reste, vull dir, el reste del món, les taronges diu que no se gasten com nosaltres les gastem així, per a menjar, són sucs.
Són pràcticament. Són sucs. L'únic país intentem... i l'únic mercat és Europa, per tant nosaltres estem més especialitzats en això. De totes maneres, també ha passat molt la política, jo em veig els del vi. Els del vi, cada un té la seva marca, o els del cava, vull dir, sí. Venen cava, però ven una marca, el del vi, la seva, sí, botelleta. Així, des d'aquell moment, que sí que n'hi ha marques, les coneixen marques que per cert le venien, la marca blanca ho arrasa tot, ¿vale? I el millor intercitus o que siga, o comitè de gestió o que siga, farà una campanya com a naranjas, però si tu no dius que com a naranjas valencianes, seran de Sud-àfrica o seran de Xina.
Fica-li un nom.
Clar. Sí, sí.
És la diferenciació.
Així va plegar a fer-se, quan estava intercitus, una contramarca, que marcaven en tots els platonets, marcaven aquesta contramarca, que seria Espanya.
Jo he conegut l'Ocean.
Tots.
L'Ocean, que era de les cooperatives de Castelló, que, sí, se va treballar una temporada, perquè totes les cooperatives de Castelló tenien la Clemenules Ocean com a marca diferència. Sí. Però millor se té que treballar a una marca local, o ja no te dic denominació d'origen o alguna cosa, en alguna cosa per diferenciar-se. Costarà, evidentment que costarà promocionar, també n'hi ha diners, però bueno, millor pots demanar ajuda per promoció, de consum de saludable o això, així mateixa, i vos dona les gràcies i les dues que esteu, lo de la implicació en els xiquets de l'escola del consum en fresc. Jo me pense que la educació en els xiquets és lo primer, i se fa a nivell de Villarreal, se fa molt ben fet, pense, i quan més fora vas, més te dones compte que això ha treballat a un altre nivell autonòmic o de comunitat, o té que ser, és l'eixida natural.
Va haver un moment que se va intentar subvencionar el tema del consum en fresc i el frut i el suc, i jo m'agrada, quan vaig de restaurant, pues, jo no m'agrada ni les tartes ni els gelats, això no m'agrada, és tot prefabricat, i sempre demano fruta del temps. Tu saps que me contesten al 90% dels restaurants? Pinya. Fruta del, sí, temps, vaig, quan vaig és la pinya. No n'hi ha cap fruta més ja del temps.
Pues falta esa cultura, esa cultura.
Jo sé que la taronja, perdona, és, sí, fàcil, no, és difícil de pelar. Ja, pues fes una taronja a preparar. Cobra'm el que vulguis, però fem una taronja preparada que jo no m'embrute. Però la pots fer.
Molt falta la cultura, pues no, de fruta i verdura de temporada i de proximitat. Ara te ve meló d'Alger el mes de febrer i d'on veig el meló? Vamos, són cosetes que no tenen sentit. Mengem i produïm lo nostre. Mengem lo nostre.
Les grans cadenes, jo una botella de Coca-Cola la tinc l'1 de gener, el 2 de febrer i el 3 de març. ¿Vale? Pues en la fruta s'ha intentat també que la mateixa tipus de clementina pegant la volta al món estiga tot el... I una cosa que s'ha perdut, pues, recordeu, les primeres freses, i les primeres faves, ara mateixa...
Sí, ara és època de faves, ara.
El primor, el producte de primor, que sepa, les primeres cireres, vull dir que ara és el que dius, n'hi ha tot l'any de tot, per tant...
Xics, conclusions ja, en dos minutets de conclusions.
Bueno, pues que tenim que sentar-nos tots els que estem en esta taula i intentar fer alguna cosa per tornar a ser un sector productiu viable i econòmic, o sigui, un sector viable que en tres premisses, que sigui econòmic, que tinga responsabilitat social i que tinga responsabilitat mediambiental, perquè els tres són molt importants, sobretot l'econòmic, però el mitjà ambient el tenim ahí, i cada vegada el tindrem pitjor.
Continuem, conclusions.
Tenim que anar tots de la mà. Tenim que anar tots de la mà. Deixar-nos els egos i anar tots de la mà, perquè si no, no som ningú.
Pues sí. Què més, dieu?
Jo crec que la gent jove té molt que dir. No que la gent torni al camp, conforme ha dit antes, però en este poble tenim molts bons professionals joves de l'agricultura i són els que tenen que manejar el tema. I així n'hi ha representants joves, tots, des del que cap, joves.
Sí.
Si comparem amb mi, doncs són més joves. Però jo me recordo que quan vam fer l'aventura de Pinella, que Héctor ja estava també, doncs jo entonces tenia, no sé, doncs tindria 40 anys o 45, doncs també me vaig llançar a fer aquest tipus d'organització i va funcionar. O sigui que així estem preparats, tenim gent preparada. No n'hi ha professional, no n'hi ha llauradors, vale, és igual, però n'hi ha gent preparada per poder portar organitzacions a terme. I després una cosa importantíssima, que les mateixes organitzacions agràries que n'hi ha, per favor, que se fiquen d'acord en els punts generals i bàsics de la nostra agricultura. Que no vagi cada un pel seu camí, que així va cada un, estem acostumats als partits polítics i cada un tira passa a casa. I l'agricultura només és una, i la agricultura una també. O sigui, que tenen que unir-se en moltes coses que no s'hi unissin.
Pasqual.
Pues això, jo ficaria un símil, no? Quan tu en un poble tens set cines, pots tirar una pel·lícula de vaqueros, una de romanos o una d'amor. Això avui només n'hi ha un cine. Per tant, el que diu Enrique, o se fiquen tots d'acord i treballem conjuntament o difícil. Jo sóc més optimista que com has començat, Enrique, ¿vale? El futur penja d'un fil prim, però mentre es penja n'hi ha futur. Per tant, a lluitar i a intentar treure-ho entre tots.
Sancho, ja per acabar.
Bé, també comentàvem que el que havíem comentat, que està el monocultiu també, cítrics, n'hi ha que donar valors, n'hi ha molts tipus de fer cultius, el cultiu ecològic, que cada vegada demanden més, és molt complicat fer l'ecològic, per suport, però que n'hi ha alternatives que el que hem dit, anant de la mà, cada directe anant de la mà, doncs jo crec que podem aplegar. I de l'altre, donar-te les gràcies per fer-nos compartir, donar una horeta els problemes. Sé molta gent s'haurà assustat, però és la veritat, i jo veig que els joves, però d'una manera... han explicat tots els problemes, així estan representats, diguem, els sectors, tots els sectors agrícoles de Vila-real, i crec que millors tertulians no ne podíem tindre en tot el que estan dient.
Gràcies a vosaltres, un plaer haver compartit una horeta al vostre costat. Gràcies. I nosaltres ja tanquem aquest programa, arribem a les 2:01, li toca al nostre company d'esports, a Javi Mata, i a tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol, que n'hi ha molt que parlar. Ens retrobem demà a partir de les 12:05. Adéu.